Diumenge 28 d'octubre 2012. D'entre les penumbres més obscures d'aquesta civilització en ruïnes anomenada Barcelònia, sorgeixen, submergits entre la foscor, els Majares.
Aquí comença l'Assemblea de Majares, cada dos diumenges de 7 a 9.
PM. El 91.4 i a 3w.contrabanda.org. Majares.contrabanda.org, el podcast.
Banda FM, oh, 91.4, Assemblea de Majares, oh, diumenge a la tarda. Contrabanda FM, oh, 91.4, Assemblea de Majares, oh, diumenge a la tarda. Assemblea de Majares, oh. Contrabanda FM, oh, 91.4, Assemblea de Majares, oh, diumenges a la tarda. Contrabanda FM, oh, 91.4, Assemblea de Majares, oh, diumenges a la tarda. Diumenges a la tarda.
Bueno, ja estem aquí, contrabandistes, contrabandides, benvingudes com cada dos diumenges a Assemblea Majares, diumenge 28 d'octubre. Són les 7 i 5, que em ficaré les ulleres per veure-ho bé, tot i que avui veure, poc veurem, no? Estarem, bueno, algú veurem, però potser més alcohol o líquids espirituosos, però que és visionar, ens visionarem a les fosques. Doncs va, presentacions, i ara expliquem com estem començant avui el programa.
Sí, bueno...
Qui tenim aquí?
Bueno, estem els de sempre, no? Una miqueta.
Sempre estem
els
presentant.
Que ja comencem a ser habituals.
Sempre i no, hi ha novetats. Bueno, ja sentiu l'Oliveta, aquí la tenim.
Bones.
Sempre risuenya. Després tenim ja una persona, un personatge que avui ve per tercera ocasió, un bon número com perquè potser ja li preguntem si té un apodo o un nombre de guerra, o si no, com et seguirem dient.
El becari de l'Assemblea de Majares.
Oh,
el becari.
El becari. Doncs ja el tenim, el becari. L'amigo Macario. Becario, no Macario, perdó.
I, bueno, i ja sabeu
i un servidor, Néstor Chamajana.
I ens en falta un que està a punt d'arribar.
Eduardo de les Tijeras. Està a punt d'aterrissar amb paracaigudes.
Exacte. Bueno, i abans de començar ja sabeu que podeu trucar al programa per posar-vos en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 317 73 66.
Ahí està.
I si qualsevol dia, qualsevol hora ens voleu escriure alguna cosa, ens podeu escriure a assembleamajares@gmail.com.
que a més, qui estigui avui 28 en directe escoltant-nos i vulgui xatejar amb nosaltres, doncs ara tenim el mail obert i ens pot dir cosetes. Doncs bueno, comencem avui en aquest programa a aquesta hora i 55 minuts, 50 i pico minuts, que la comencem aquí a les fosques, il·luminats amb petites llums que ens permetran poder fer un programa així més íntim, que això està molt bé.
Però com més foscor, nosaltres hi posarem més llum.
Oh, molt bé, molt bé, el Becari.
Molt bé, el Becari.
Així m'agrada, molt bé. Pues sí, aquesta és la idea. I la llum com la posarem avui? Pues dedicarem el programa a xerrar de cosetes, algunes notícies importants vinculades a gent que ha passat últimament per aquesta emissora, i després a poder connectar amb les companyes de So de Pau, que aquesta setmana que ve, o en breu, començaran ja la mostra de cinema àrab, i que, bueno, pues que ja se'ns explicaran, i que també ens servirà per comentar alguna cosa també ja relacionada amb notícies més enllà de les nostres fronteres. I després, a la segona part del programa, podem comptar amb la presència de Carles de Ràdio B de Vivienda, company que, com ja va fer fa un any i pico, pues vindrà a presentar un llibre, però aquest cop un altre. Cosa que és d'agradecer, que no venga a presentar el mismo, no? Que ara aquí té l'Olivet, aquí entre les mans. Podries ja dir el títol?
Sí, bueno, Els ploramiques, oh. I si gires el llibre del revés, Los lloriques. Però ahí, bueno, està. Potser millor esperar-nos que arribi el convidat i ja, doncs...
I ho explicarà.
Sí, de cas.
I explicarà que el presentarà ara de nou, així en públic, i el que sí que podem avançar és que les persones que ens truquin avui, doncs, entraran en un sorteig que farem d'un exemplar, que esperem que puguem fer al final del programa, i el podrà passar a buscar... Bueno, ja ho veurem com, segur que ho apanyarem. Ja ho heu sentit, el 93-317-7366. I abans de ficar algú de musiqueta, doncs saludos a les dues ràdios lliures germanes que ens radifonen, Ràdio Mistalera des de Dènia i Ràdio Activa des d'Alcoi, les dues des del País Valencià. I, pues eso, ja sabeu, també el podcast majares.contrabanda.org. Comencem ficant música i després ja entramos al trapo.
Venga.
Si us parece, què posarem? Explica'ns. Bueno,
ja ho parlarem després, però posarem de Eddie Roberts and the Fire Eaters, que, bueno, és un grup que va tocar el Say It Loud fa dos caps de setmana, i, bueno, quan parlem després d'una estoneta del Say It Loud, pues ja recuperarem el tema.
Venga. Bueno, contrabandides, contrabandits, aquí teníem Lady Roberts, ara explicarà això, el que estava avançant l'Oliveta, perquè hem començat amb aquesta música tan marxosa, sensual i sinuosa.
Hem començat amb aquesta música perquè volíem parlar una mica del que ha passat, bueno, aquests dos últims caps de setmana a la Farinera del Clot, que s'ha fet un festival de música negra que, bueno, últimament no sé per què estem parlant molt de música negra.
Bueno, potser perquè vens tu el programa.
Sí,
molt.
No, però vull dir que crec, prometo que d'aquí un temps ja em dedicaré a altres gèneres musicals.
Música blanca?
Música blanca, per exemple. Sí, no, doncs això, es va fer un festival de música negra, el Say It Loud, que ja crec que és la cinquena edició que es fa aquest any, i bueno, amb molt bona acollida per part del públic, amb molt bons resultats, amb una proposta bastant maca, perquè a més, bueno, es toquen diversos gèneres i diríem que cada dia, pues, es dedica una mica més a un tipus de música i bueno, crec que el resultat és bastant positiu. I bueno, la cançó amb la que hem començat ha sigut de Lady Roberts and the Fire Eaters, que ara no recordo com es diu el tema, però bueno,
mira, us ho dic, és Love Song.
Love Song.
La cançó de Lope de Vega. Bueno, no? Lope Song. Pues.
Lope Song, vale. No, doncs això. I bueno, va ser un grup que un dels invitats que, bueno, va ser el plat fort del dissabte passat. I bueno, crec que, bueno, com que va ser un grup bastant, bueno, que va estar molt bé i que va ser el plat fort, doncs m'ha semblat interessant començar amb aquest grup. I res, dir que es va acabar ahir amb Reggae. La proposta del divendres va ser hip-hop i la proposta del dissabte d'ahir a la nit va ser Reggae. I bueno, doncs res, només, doncs, des d'aquí felicitar el Say It Loud i esperar que hi hagin molts més anys de Say It Loud a la Farinera.
I que qui vulgui cotillejar qui va actuar i escoltar la seva música, que segur que ja penjant enllaços, vídeos, etc., pot anar a la web, no? Que tenen la web, no sé,
sí.
Tightloud.algo.
Sí, sí, tenen web pròpia i bueno, aquest any dic que han fet un crowdfunding, un Verkami per treure diners per tirar endavant el cicle, que els hi ha anat superbé i ha sigut una proposta molt positiva i molt ben acollida per la gent i per això, doncs,
pues
valorar...
Això. Clar, que segur que la gent s'ho va passar bé i ho va disfrutar, que això és l'important. Doncs anar comentant cosetes, també volíem, com us dèiem al principi, actualitzar informació de temes que hem tractat als darrers programes, per començar amb la darrera gent que vam tenir aquí, no presencialment, però sí telefònica i espiritualment, que van ser companys de Campiella. Doncs dir-vos, bueno, ja recordareu, ho podeu recuperar en el programa passat, que s'estaven fent una sèrie de mobilitzacions, una acampada, una manifestació per aturar l'intent d'esallotjament de Campiella, aquesta casa, bueno, projecte que hi ha entre la Llagosta i Montcada, una masia preciosa que s'ha recuperat i, bueno, un projecte que va molt més allà de l'espai físic. I bueno, tenim, pues, la bona notícia, que moltes ja deu saber, que és que s'ha aconseguit una petita victòria i és que s'ha suspès temporalment l'ordre d'esallotjament. El jutjat de Cerdanyola, doncs de moment això ho ha deixat en stand-by, suspès, segurament, doncs no és una victòria definitiva ni molt menys, però bueno, doncs des d'aquí felicitar les companyes de Campiella, que hem estat xerrant l'altre dia amb alguna d'elles i, doncs, estan molt contentes, però evidentment, doncs, no baixant la guàrdia, i després elles evidentment agraïen el suport, doncs, de tota gent, tant que va estar ja físicament, com que s'ha adherit a la campanya, que ha difós, doncs, tota aquesta amenaça de desallotjament que hi havia, i res, si us voleu informar de com va evolucionar el tema i de quan tornen a fer activitats, doncs campiella.cat, allà us podreu informar. I aquesta és una notícia bona en relació, doncs, a espais que estan en perill, però en tenim una altra, no? Més d'espais en desús, dels quals també havíem parlat fa uns quants programes més, no?
Sí, bueno, el cap de setmana passat es va fer la manifestació a favor del centre social ocupat Can Vies, que torna a afrontar malauradament una altra amenaça de desallotjament des de TMB, no?
Sí, exacte. Can Vies és un espai que ja fa 15 anys, no?, que està en funcionament, on moltes associacions, i ha estat un espai que ha donat molta vida al barri de Sants de Barcelona. De fet, la presència de nombrosos, no només col·lectius de tot Barcelona, sinó també del propi barri de Sants, com els castellers i moltes veïnes del barri, així ho certifiquen, no? I, efectivament, afronta un altre ordre de desallotjament per part de TMB, que, de fet, com que no sé si els oients que ens escolten hi han estat mai, és un espai que es diu Can Vies precisament per això, perquè està entre les vies del tren i sembla... Bé, ara... I el cas és que suposo que en els propers dies veurem com avança el cas, però des de Can Vies ens van dir que seguiran lluitant per mantenir aquest espai que, com ja hem dit, doncs dona molta, molta vida al barri de Sants de Barcelona.
I recordar que anteriorment això ja van fer dos judicis que van guanyar a TMB i que aquesta és la tercera vegada que intenten, d'alguna manera TMB intenta tirar endavant aquest desallotjament i, bueno, però com que Sants té una força imparable, doncs això.
Exacte.
Que jo crec que ho aconseguiran.
Sants viu i combatiu.
Sants viu i combatiu, enviem una molta força.
I una salutació, també.
Doncs escolteu, com dèiem al principi del programa, doncs tenim una trucada, una connexió telefònica, o sigui, així una mica bruscament canviarem de tema i a veure si ens pot escoltar. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perfecte. Estàs a l'aire, no sé si ens sents correctament.
Sí, et sento perfectament.
Perfecte. Doncs, bueno, a l'altra banda de l'hilo telefònic ho tenim a la Txell.
Hola,
Txell, que no sé si et vols... Bueno, ja t'he presentat jo, però bueno, si... ho hem introduït una mica a l'inici del programa, que el motiu de la teva trucada doncs era que ara en breu començarà la mostra, no?, de cinema àrab, a veure si ho estic dient bé, de cinema àrab i mediterrani a Catalunya.
Sí.
Correcte. I el que sí que ens pots explicar doncs, seria bueno, una mica què ens depares i també doncs, bueno, quina edició estem, no?, que hi ha tot un recorregut
sí.
i tot el que vulguis.
Doncs mira... Estem ja, enguany celebrem la 6a edició d'aquesta mostra i serà del 7 a l'11 de novembre a la Filmoteca. Bueno, portem 6 anys, no?, organitzant-la i, bueno, aprenent-ne i a poc a poquet, doncs, diguem, ampliant també el seu coneixement, no?, un dels motius pels quals també hem vingut a Barcelona concretament doncs és per poder arribar a un públic molt, molt més ampli i la Filmoteca doncs, ens ha obert les portes, la qual cosa doncs, estarà molt bé.
Vols arribar a Barcelona perquè en primeres edicions no ho fèieu aquí,
no,
a la capital?
No, ho fèiem a Sant Feliu, ho realitzàvem conjuntament amb el Cinebaix de Sant Feliu de Llobregat i bueno, fins l'any passat vam tenir dues seus, no? L'any passat ja vam estar a la Filmoteca, però a l'edifici, a la seu vella, diguem, de la Filmoteca. I enguany hem decidit, diguem, separar els nostres camins. El Cinebaix continua organitzant, ha organitzat també una mostra aquest any, però molt més centrada en el que és Sant Feliu i comarca, no? Nosaltres, a més de la mostra que fem aquí a la Filmoteca un cop l'any, a més, també organitzem projeccions amb els cineclubs d'arreu de Catalunya durant l'any, també amb centres cívics. El mes de desembre fem una petita mostra a Figueres, amb el cineclub de Figueres. I, bueno, i una miqueta l'objectiu és difondre aquest cinema que és molt desconegut aquí a casa nostra, que no normalment a les sales comercials no es pot veure. Arriba molt poqueta cosa i molt de tant en tant, i quan arriba s'hi està just una setmaneta. I, a més, no oferir-lo només durant una setmana o durant quatre dies, que són els dies que dura la mostra, sinó que aquestes pel·lícules, algunes d'elles, doncs llavors bueno, les subtitulem i intentem anar-les fent córrer i que hi hagi altres moments de l'any i altres contrades, no?, on també es pugui veure.
I tens alguna així una proposta destacable o alguna recomanació així de tota la programació, diríem?
Sí, a veure, la mostra cada any la dediquem, tenim un país convidat i aquest any és Tunísia.
Uh-huh.
Llavors, bueno, és una mostra molt petita, són 8 títols el que es programen durant 4 dies i la meitat de les pel·lícules són de Tunísia. Aquest any, bueno, l'any passat ja van haver-hi pel·lícules que parlaven sobre les revoltes que han anat passant al món àrab, no? L'any passat era Egipte el país convidat I enguany seguirem tractant el tema. El que passa que és donar, bueno, ja no amb l'eufòria del moment, sinó les pel·lícules ja intenten, o sigui, ja es, diguem, analitzen una mica més el després, també, no? Uh-huh. I les seves contradiccions, els reptes que es plantegen, no? El que hem volgut amb les diferents pel·lícules de Tunísia és un documental que parla una mica de l'abans, un documental que va estar fet molt poc abans de que es produís l'exposició i les revoltes, un altre documental del durant la revolta, que es diu Cròniques de la Revolució, i un altre que ens parla del just després de les primeres eleccions, que és un documental que es diu Dones Militants, que és el documental amb el que obrirem la mostra el dimecres dia 7, i que parla, bueno, és la, diguem, el futur del país a través de tota una sèrie de dones, de diferents partits polítics, moviments socials, etc., sobre les eleccions, les primeres eleccions que va haver-hi. Bueno, és una mirada, diguem, molt diferent o de la que nosaltres podem tenir aquí pels mitjans de comunicació, etc., no?
Perquè ara mateix, quin és el paper de les dones allà a Tunísia amb la postrevolució?
Bueno, doncs és un paper complicat. És un paper complicat amb, bueno, amb moltes situacions, diguem, de vulneració dels seus drets, no? Però també és una societat on hi ha unes organitzacions, diguem, de base i un teixit social prou ampli i prou fort on les dones han estat sempre protagonistes i, per tant, bueno, és una mica la seva lluita, no? I això és una mica també el que es veu en el documental, les veient una mica, no? Vull dir, hi ha coses que encara no havien passat, però sí que hi ha moltes d'elles pensen o veuen que amb la revolució potser no s'ha acabat tot i que caldrà seguir lluitant, no?
Mm-hmm. Bueno, doncs aquesta interessant mostra, recordem-ho, com has dit tu, que és del dia 7, que crec que cau en dimecres fins al dia 11 de novembre, que és a la Filmoteca de Barcelona, que està al barri del Raval, Robadors amb Sant Pau, no?, mà o menys,
digués
això, i que a més compta, no sé si ho has dit, bueno, amb una sèrie també d'activitats paral·leles, no?, hi ha hagut unes prèvies.
Sí, a veure, bueno, a més, per seguir, a veure, també tindrem alguns directors convidats, sobretot de Tunísia, la Sonia Xampi, que és la directora d'aquest documental que us he parlat, bueno, Javid Mestiri i el Mohamed Ran, que són gent molt reconeguda dins del món del cinema documental del seu país. També tindrem la presència de dos membres de la Federació Tunisiana de Cineclubs, que també, bueno, ens vindran a parlar una mica de la seva experiència, ja que el Cineclubs és un, bueno, estem, diguem, és un de, ha sigut un dels espais, diguem, de llibertat que s'han mantingut sota el règim de Ben Ali. Són molt actius i a més tenen molt a veure amb el que és el naixement del cinema a Tunísia, no? Avui en dia les sales, com a molts altres països, les sales comercials van tancant i en canvi la gent, quan vol anar a veure cinema, s'apropa als cineclubs, que no deixen de ser, diguem, autogestió i autoorganització social, no? Amb la qual cosa creiem que és una experiència molt, molt important i molt interessant també de conèixer, que aquí també es produeix, no? I, bueno, per fer aquest lligam. El que em preguntaves tu abans, Ernest, doncs sí, s'han pogut veure alguns dels documentals que havíem programat en edicions anteriors amb un cicle que es diu Mirades de Cinema Documental, que organitza la Casa Lizalde i el cineclub un cineclub de Barcelona que es diu Barcelona Espai de Cinema. Llavors, bueno, vam començar fa un parell o tres de setmanes i la veritat és que està anant molt bé, amb molt interès, amb molta gent que ve a veure-ho. I després, un cop acabada la mostra, hi haurà la Setmana Cultural Gràcia amb Tunísia, que organitza cada any la Sedeta, que enguany l'ha dedicat a Tunísia, que és el país convidat de la mostra, i a part de conferències, hi haurà, bueno, conferències, també hi haurà alguns documentals, però aquesta vegada de gent d'aquí que parla sobre Tunísia. Un documental és d'aquí i l'altre és d'uns directors italians. També hi haurà música i la conferència, que serà el dijous 15, que ve el Santiago Albarrico, la Lourdes Vidal de l'IEMET, i un periodista tunisià. Llavors, bueno, seria una mica per complementar tot el que s'ha pogut veure a la mostra, doncs després per complementar-ho o aprofundir-ho.
I, bueno, una última pregunta, tinc sí. el programa aquí davant.
Sí.
Em preguntava si, bueno, no sé si ho has comentat i se m'ha passat, però em sembla com que les pel·lícules serien documentals o també hi ha ficció?
També hi ha ficcions, no, sí. El que passa que aquest any també hi ha una ficció tunisiana. El que passa que aquest any el que ens hem anat trobant és que ens ha costat molt perquè el documental és, diguem, el gènere que l'està fent més, no?
Uh-huh. Bueno, en l'actualitat...
De forma immediata explicar i testimoniar el que ha estat passant, no? Uh-huh. Però, tot i així, nosaltres sempre volem mantenir un equilibri entre ficció i documental, uh-huh. i també la resta de programació són ficcions. De fet, jo, bueno, en destacaria... Bueno, gairebé que les destacaria totes, però així, com a coses més especials, tenim una ficció d'Iraq, d'un director iraquià, que és la primera vegada que tenim una pel·li iraquiana a la mostra. Ens explica, bueno, una història del que va ser, no?, un suposat el càmera de Saddam Hussein, que a final dels anys 90 decideix escapar-se de l'Iraq i una miqueta anem veient tots els elements de la seva història personal que el fan fer fugir, que el fan fugir d'aquesta manera tan desesperada i una mica fins on arriba, no? I després tenim dues pel·lícules, una d'elles que és la que tancarà la mostra, que es diu El Penedit, del director algerià Merzak Elouache, que ha estat a Cannes aquest any, ha guanyat un premi la quinzena dels realitzadors, i també l'hem volgut posar perquè, bueno, Algèria sembla que està una mica, amb tot aquest marc, diguem, de països revoltats, Algèria sembla que està una mica com al marge, no? És una pel·lícula que parla dels anys de violència, després del cop d'estat del 92, i de tot el procés de reconciliació, entre cometes, reconciliació nacional, que des del règim s'ha volgut emprendre, no? Bueno, és una pel·lícula que val molt la pena veure-la. I després, també el diumenge, hi ha l'última pel·lícula del director Elia Suleiman, que és un director palestí molt reconegut. No sé si hauríeu vist fa anys es va passar Intervención Divina, que és una de les seves pel·lícules més conegudes, i aquesta és l'última pel·lícula que ha fet, on a partir de la seva experiència pròpia i de l'història de la seva família fa una història del que és Palestina i la creació de l'estat d'Israel. És una mirada molt sarcàstica, molt irònica, sovint amb escenes hilarants, i que, bueno, que ha estat, que aquí no sé per què no ha entrat a les sales comercials, perquè arreu ha tingut molt èxit, ha sigut una pel·lícula que s'ha vist molt, i, bueno, penso que és una mirada molt diferent del conflicte, que val la pena també veure-la.
Bueno, segurament, amb el que et preguntava abans l'Oliveta, pues, la ficció triga un palet més, com deies, no?, en comparació al documental, a recollir pues, l'actualitat més latent, cosa lògica. Imagino que, bueno, haurem d'esperar encara una miqueta més a que comencin a sortir pel·lícules, que potser ja s'estan rodant, sobre pues, totes aquestes recents revoltes àrabs, no?, de l'últim parell d'anys, i bueno, segurament quan arribin ja la recollireu vosaltres en les posteriors mostres, que us desitgem que durin molts anys.
Esperem que sí, perquè les coses estan difícils, però bueno, nosaltres anem resistint.
I
de moment seguirem.
No, home, molt mèrit amb l'actual situació, bueno, pues de tot, de retallades i de dificultats, i que a més en el que és pues, les iniciatives o activitats que puguin dir culturals, pues encara ho noten més, doncs que seguiu fent aquesta mostra, que com
sí,
deies
no,
tu...
A veure, ens hem de moure amb la precarietat, però per altra banda la fem amb molta il·lusió, amb molta passió, i a més, bueno, sempre, no?, treballant allò com formiguetes, no?, i bueno, i esperem que la gent disfruti, que la gent li agradi i s'interessi.
Doncs qui vulgui informar-se amb més detall ho pot fer a la web de Sodapau, i allà, que és sodapau.org, l'associació que organitzeu aquesta sisena mostra Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya. Després, respecte al cicle documental que deies, que es diu Mirades, no?, que es fa a la Casa Lizalde, queda una sessió.
Queda una sessió el dia 8.
El dijous 8.
El dijous 8, que a més és abans de la sessió de la mostra, pròpiament, de la Filmoteca. O sigui que es pot anar una i anar-se'n corrents cap a l'altra.
A les 7:30, i de baixada s'arriba després, sí, en un moment allà a la plaça Salvador Seguí, la Filmoteca. Ah. I aquesta última, és que ara m'ho estava mirant i també, doncs, bueno, crec que sembla prou interessant, aquesta última sessió del Mirada és dedicada, doncs, a aquestes mirades sobre el món àrab i mediterrani, sí, és sobre les dones de Hezbollah, sí, que també amb les darreres notícies que ens estan arribant, diguem, de l'extensió del conflicte sirià, si és que ho podem dir així, al Líban, doncs, bueno, també pot ser interessant, no?
Sí, sí, de fet és un documental que sempre ha despertat bastant interès, perquè, bueno, més que res que és diguem, l'explicació una mica la vida militant d'unes dones que han decidit ser militants i lluitar, diguem, al costat amb Hezbollah o dins de Hezbollah, no? Una mica es veuen les seves trajectòries i, bueno, més que res que és, com no és molt habitual que aquesta gent tinguin, diguem, l'oportunitat d'explicar-se directament, no? Uh-huh. Llavors, bueno, normalment crea molta polèmica, però, bueno, també és una de les coses que nosaltres volem, vull dir, que la gent es pregunti, polemitzi i a partir d'això, no?, de tot, del debat i tot plegat és com avancem, no?
I tant. Doncs moltes gràcies per trucar, Txell, i, bueno, ànims per la que us ve ara. I sona amb la mostra, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Deixarem una cançó a veure si us agrada, de Yacine and the Oriental Group, si et sembla bé. Molt bé.
Molt bé.
Una abraçada.
Vinga, igualment. Adéu.
Del 8 al 11 de novembre arriba la sisena mostra a Cinema Indígena de Barcelona. Acosta't a l'univers audiovisual dels pobles indígenes. Pel·lícules autoproduïdes, pel·lícules comunitàries, cròniques de lluites pel territori per la pervivència d'una identitat cultural. Memòria oral convertida en imatges. A l'Espai Jove de la Fontana, al barri de Gràcia, del 8 al 11 de novembre. Organitza Alternativa Intercanvi en Pobles Indígenes amb la col·laboració de la Coordinadora Latinoamericana de Cine i Comunicació de los Pueblos Indígenes. Voleu saber més? Consulteu alternativa-ong.org o visióindígena.org.
Bueno, doncs aquí quedava també aquesta cunya, després que hem escoltat abans una cançó del Yacine en d'Oriental Group, concretament era Abdelkader, que els diem per aquí, que és una versió d'una altra gent. Doncs bueno, hem escoltat aquesta cunya que ens han enviat companyes que organitzen aquesta mostra de cinema indígena, que ja que parlem de la mostra de cinema àrab amb la Txell de Soda Pau, doncs també us volíem aprofitar, ja que ens hem arribat aquesta cunya, doncs comentar que també es fa, també en aquest cas, la sisena edició d'aquesta mostra de cinema indígena a Barcelona, i que en aquest cas es fa Gràcia, allà a la Fontana, Gran de Gràcia 190, i bueno, la cunya ja ho explica, i doncs, com diu, allà us redirigim a la web qui vulgui informar-se una mica, alternativa-ong.org, festival que és organitzat per Alternativa Intercanvi en Pobles Indígenes. Hi vaig l'any passat i molt recomanable. I bueno, ja que doncs, amb la Txell estàvem parlant així també una mica, hem acabat comentant coses d'actualitat del món àrab, ara no hi entrarem i ja hi hem dedicat alguns programes i altres companys aquí i companyes que ho fan molt millor, però sí que comentar doncs, una notícia que té a veure també amb algú que vam dedicar un temps fa un temps, sí, fa unes quantes edicions del programa. Ui, que m'estic liant. Que bàsicament és el que ha passat amb l'Estel, no? Amb la flotilla per la Libertat, la tercera flotilla que anava rumbo a Gaza, i que, com ja passen a les altres ocasions, ha estat assaltat i ha estat, doncs, en aquest cas, doncs, enviat de volta al barco i també, evidentment, els seus tripulants, no? Que després, en el cas de, per exemple, les tres persones espanyoles, ja fa més d'una setmana que van arribar aquí després de la seva deportació des de Tel Aviv. Sí, exacte, i que va arribar aquí a Barcelona i bueno, va rebre aquí mostres de suport arribant a l'aeroport, però que bueno, de nou pues, es torna a mostrar evidentment la intransigència del govern israelí a qualsevol tipus de mostra de solidaritat o d'acte tan perillós com pot ser anar allà amb una flotilla a portar material humanitari i a visibilitzar pues, el que està passant amb el etern conflicte.
I bueno, recordar-vos que vam fer una entrevista al capità del vaixell quan bueno, fa no sé si dos programes o tres, sí, van atracar al port de Barcelona i vam tenir ocasió en aquell moment d'entrevistar el capità del vaixell en directe aquí al programa i que si voleu recuperar doncs, aquella molt entrevista bé. La podeu trobar al podcast de l'Assemblea de Majares.
Majares.contrabanda.org i bueno, practica una mica l'anglès, que bueno, aquí
el vam fer-la fent amb un anglès així macarrònic com vam poder.
No, però l'Oliveta va demostrar aquí els grans dots. No, no. I bueno, i després especialment les companyes del programa Electrones Libres de Ràdio Bronca, que han estat fent seguiment i més que en faran de, bueno, pues de tota aquesta campanya de rumbo a Gaza i, bueno, i en general pues, pues tot el que passa a Palestina, igual que la gent del Contrainfos de la tele. I per exemple, si aneu seguint els últims números, ells van anar allà quan estaven aquí tragats, que a vegades veureu imatges, pues, també pues s'agraeix més, i també en l'últim número pues en xerren, i després la web, ja per acabar aquest tema, pues, on de tota la campanya de rumbo a Gaza, rumbo a Gaza .org. I bueno, de fet, quan a tu a la Txell estàvem aquí xerrant de coses més properes, no? Ens hem quedat una
sí,
mica a mitges.
Sí, estàvem parlant de Can Vies i bueno, bueno, el que havíem dit és això, que estava afrontant la seva tercera demanda, però que el mateix cap de setmana que van fer la manifestació amb tots els veïns i veïnes del barri de Sants, que normalment són manifestacions que són nombroses perquè tenen un teixit bastant potent i se saben organitzar molt bé i es demostra l'amor i el carinyo cap a, cap a aquest centre social i són un exemple de...
Com així va ser, que va ser molt nombrosa.
Doncs això, doncs aquell mateix dia pues, també rebia la notícia, la bona notícia o la notícia positiva de que es va ocupar, bueno, unes 200 persones van poder reobrir l'Ateneu Flor de Maig, si no m'equivoco, al Poble Nou, que feia, bueno, feia molt poc que l'havien tancat i de fet també podeu recuperar en un podcast antic de l'Assemblea de Majares l'entrevista que vam fer a un membre de l'Ateneu quan encara estaven doncs, pendents de que es tanqués l'espai i bueno, doncs aquest cop han sigut els veïns i les veïnes del barri que s'han organitzat i ells mateixos doncs, han obert aquest espai.
Exacte, bueno, el company que ens explicava això en aquell moment doncs, ja denunciava la manca de voluntat del districte de l'Ajuntament de mantenir aquest lloc emblemàtic i històric pel barri i això evidentment es va confirmar durant els següents mesos i llavors, doncs, bueno, com passa tants ocasions, com va passar també a Can Batlló, a la Bordeta, doncs, la gent s'ha organitzat i en aquest cas doncs, ha ocupat aquest espai i li ha tornat a donar vida i segur que donarà molt que parlar i en una altra ocasió ojalà en puguem parlar amb la gent que ara l'està portant, gent vinculada també a l'Assemblea del Poble Nou i ojalà doncs, puguem fer-hi cosetes allà. Li desitgem també doncs, que duri molt de temps i a la gent que no hi hagi anat i que es va quedar amb les ganes doncs, ja en el moment del tancament doncs, invitar-lo o animar-los perquè realment és un espai molt mal, com m'agrada molt i que s'ha de preservar.
L'Assemblea de Majares es va passar per allà i bueno, dona fe de que l'espai és fantàstic i que val molt la pena i que segur que es faran, bueno, és un espai fantàstic per fer moltíssimes activitats i segur que els veïns i les veïnes del Poble Nou li donaran moltíssima vida, o sigui que des d'aquí molta força i endavant.
I bueno, doncs parlant ara ho dèiem d'espais macos i emblemàtics, doncs jo vaig estar fa dues setmanes a Can Batlló, en aquestes jornades de local, que també era el tema que vam dedicar en el darrer programa, un espai també tremendo que tothom animem a que hi vagi. En aquest cas doncs, també va ser ocupat en el seu moment, però el districte va recapacitar veient la iniciativa popular i bueno, doncs, de moment ja més tenen la tranquil·litat doncs, de que poden estar ja autoorganitzant aquest espai i les activitats i arreglant doncs, una biblioteca, per exemple, i molt més. I bueno, doncs, va donar cabuda a aquest 25è aniversari del local, on vam anar gent de la ràdio pues, per xerrar de l'agència 29, que després d'aquí un moment us parlarem que es torna a engegar ara per les properes convocatòries, i allà pues, vam poder tenir l'ocasió de, a part de poder disfrutar de l'aniversari, i aquí felicitem a la gent del local, poder conèixer gent de la publicació que fem Llet, que ara la tenim aquí, l'estan fullejant, que per qui no li soni doncs, és una publicació de terres gironines que va saltar la palestra ara fa poquet perquè han estat fent un treball molt interessant d'investigació periodística per denunciar la corruptela sanitat. El que els ha portat no pocs problemes, que ara s'han confirmat no, amb una sentència judicial, l'Oriol ho sap millor, però que realment clama el cel, no?
Efectivament, aquest dimecres va sortir la jutgessa dels jutjats d'instrucció número 17 de Barcelona, que la directa publicava que va ser premiada per Artur Mas per alguna cosa d'innovació en la justícia, però bé, aquestes estranyes coincidències, no? Doncs condemnava la revista Que fem llet, els dos editors, l'Albano i la Marta, a pagar 10.000 euros a Josep Maria Via, que és un assessor d'Artur Mas, per faltes a l'honor. La denúncia arrenca després del vídeo de Que fem llet publicat per internet i del qual també la jutgessa ha ordenat la retirada, una d'aquestes decisions completament anacròniques, perquè un vídeo ja està a internet i ha tingut moltes visualitzacions, per poc sentit el fet d'ordenar-ne una retirada, però bé.
Bueno, et fica l'evidència més, no?, que demostren que encara existeix la censura.
Exacte. Doncs el vídeo aquest, que es titulava El major robatori de la història de Catalunya, denunciava les corrupteles i els comptes opacs del Consorci Sanitari del Maresme, integrat pels hospitals de Blanes i Calella, em sembla recordar. Doncs bé, aquest denunciava l'opacitat dels comptes, per exemple, prop de 400.000 euros que anaven a gastos varios i que ningú els hi va donar una explicació, I cal recordar que després de la publicació per part de Cafè amb Llet d'aquesta presumpta trama d'apropiació indeguda, la sindicatura va obrir una investigació que finalment no ha dut en lloc perquè els partits polítics l'han aturat. Però bé, en tot cas, suposo que amb el nostre convidat de després també hem dit que parlaríem del tema, però per ara entrar-hi és una sentència que, amb la jurisprudència anterior de diverses denúncies per ofensa a l'honor, no s'aguanta per enlloc, perquè en el vídeo no hi ha cap atac directe, sinó que se l'acusa publicant dades que corroboren de que bé, què ha passat amb aquests diners, no? I a més ells mateixos ho han dit en la seva pròpia publicació, que no hi ha cap mena d'acusació directa al Josep Maria Via. Però la bona notícia és que molta gent ja s'ha ofert per fer una col·lecta per pagar aquesta demanda. De moment ells no ho han acceptat, però ja han dit a través de les xarxes socials i a través de la seva pàgina web que Cafè amb Llet seguirà i que seguiran lluitant i publicant tot el que faci falta.
Mm-hmm. Home, la veritat és que més enllà d'aquesta sentència, que, bueno, a part que el que es veu és una clara voluntat política de posar por al cos, no?, a periodistes que vulguin ser crítics, no?, de xantar veus, doncs dir-vos que, bueno, va ser també molt interessant conèixer, parlar amb ells. I en un espai on la resta de projectes, ja podíem dir projectes que ens veiem bastant, no?, com pot ser les companyes de la directa o de la tele i del Promma Sala, que van fer d'anfitriones, però amb la seva forma de funcionar diferent, doncs també, bueno, pues, podíem, bueno, aprendre. I també el fet de que no estiguessin a Barcelona, que va semblar que aquí s'acaba el món aquí a la ciutat de Barna, i que també ells ens ho compartien amb nosaltres, també el fet de que tot aquest procés que han estat visquent darrerament, clar, ells també, a part de les dificultats a nivell econòmic i de silenciament, clar, d'una banda, evidentment, els heu fet una difusió que potser no tenien abans, que és el que passa a vegades amb la censura, no?, que acaba amplificant el teu missatge. Cosa que
igual que el bestiari il·lustrat que van retirar fa poques setmanes.
I tants altres casos de censura que a vegades també a nivell musical, que hem estat comentant aquí, que han viscut els darrers anys l'escena musical, sobretot hip-hopera. Però a part d'això, clar, el que ens deien que també gràcies a això havíem pogut conèixer projectes, diguem, més, entre comillas, contrainformatius o de comunicació alternativa més autogestionats, que es funcionen d'una altra manera, el que també els havia fet reflexionar i descobrir, pues, bueno, pues, bueno, un altre món, no?, dins el periodisme no professional. I bueno, pues, va ser curiós i interessant, tant per una banda, no?, també veure nosaltres com aquí tenim, donem moltes coses per fet, no?, en mitjans informatius alternatius que puguin tenir una capacitat d'aconseguir un mínim de base social, que s'obrin unes subscripcions o una autogestió a base de quotes de sòcies o d'eventos que es fagin, que potser a fora pot ser més difícil, no? I es va haver una reflexió també sobre el tema de publicitat, proximitat o no, que en el seu cas ells ho deien, no?, i fer una autocrítica que no és així, és una publicació, pues, que s'ha finançat fins ara en publicitat, evidentment amb uns criteris mínims, han rebutjat coses, però n'hi ha altres que potser no sé, bueno, en una altra situació no haguéssim acceptat. Però bueno, això, que en clau ja més a nivell nostre de, també de reflexió pròpia com a mitjans, pues, va ser interessant per compartir, pues, amb gent que no era l'habitual, que estem ja cansats de veure'ns els de sempre a xerrades d'aquest tipus. I ara jo us la recomano, pues, també, no sé, imagino, o no ho sé si per internet es pot llegir, el que hi ha encara vídeos, jo crec que buscant i tal, algú pots trobar de vídeos d'ells, jo n'he vist algun on es fan, pues, s'explica aquesta investigació que van fer.
Sí, i a través de la seva pàgina web i del compte de Twitter de l'Albano, que està molt actiu en aquesta xarxa social, i de fet avui mateix el que us comentàvem, ens, ell mateix ha dit al seu compte de Twitter que Cafè amb Llet seguirà donant guerra, la qual cosa és un motiu de satisfacció.
I si no, per terres gironines, doncs allà el trobareu, a la gent que se'n vagi a les fires de Sant Narcís, busqueu, tot i que depèn d'on, potser ho tindreu difícil. Ens comentàvem, per exemple, com havien comprovat que a hospitals, els hospitals de les comarques de la Selva, per exemple, comarques gironines, en general, pues, havien vist clarament que havia desaparegut, o d'administracions públiques.
I el mateix ajuntament, exacte. Això sí que aquests vídeos no els hi han fet retirar. Aquests vídeos encara estan al YouTube.
Pues, bueno, des d'aquí això, ànims, i bueno, pues, això, qualsevol que faci periodisme crític o, bueno, periodisme com li vulguem dir, pues...
Sí, sí, periodisme en si mateix.
Bueno, i després una altra reflexió interessant que vam poder fer, i a més en general, però arran sobretot també d'aquest cas, pues és sobre el tema del periodisme d'investigació, perquè aquest cas de Cafè amb Llet, si una cosa és periodisme d'investigació, un tipus de periodisme que evidentment ja quasi ha desaparegut, sobretot dels mitjans professionals, bàsicament perquè no surt a compte, per la precarietat la que hi ha, i perquè creuen o diuen que el públic demana una altra cosa, no? Però el fet de que Cafè amb Llet, i també darrerament, no, casos que ha destapat la Directa, o fa uns anys també Massal anticipant-se a coses que després van veure, com el cas de corrupció a Ciutat Vella, pues demostren no només que està totalment vigent, sinó que més amb els temps de crisi que hi ha ara, i de retallades i corrupteles i etc, doncs és més necessari que mai, no? I amb això també pues, va haver una reflexió molt interessant. I res, ja està, jo només volia comentar això també, que bueno, va ser bastant prou productiu, cosa que no sempre ho és, malauradament, aquest tipus de trobades. I ahí està també, ahí ha quedat registrat gràcies a les companyes de la tele, que deu, segurament ho podreu veure a la seva programació, Canal 37.
Sí, només per acabar, per posar l'apunt final, no deixa de ser paradoxal que han arribat als jutjats els dos periodistes d'aquesta revista, sí, abans de la denúncia que ells van dur a terme.
Mm-hmm. Bueno, ahí ja queda tot dit, no? Pues bueno, va, us posarem una cançó, ara canviem una mica de tercio. Jo volia posar una cançó dedicar-li a la gent del local, perquè a part de tot aquesta xerrada, pues això, anant al 25 aniversari, i vam poder veure moments emotius, com veure fotos, una exposició cartellera tots aquests anys i una sèrie de fotos de tot aquests 5 lustres són d'existència allà, i on, que va fer les delícies dels puretes que hi havia aquella nit, va ser divertit. Pues va, escoltarem una banda que aquí jo que fa anyíssims que no l'escoltàvem, l'havíem ficat amb cassete quan encara en portàvem, és la Xusma, i bueno, va ser una banda que en el seu moment van treure amb aquest, amb el local, coses que ens explicava l'Iñaki l'altre dia, no? En aquest també esforç per editar coses quan no ho era fàcil en aquesta ciutat. I va, escoltarem una cançó que es diu Fuma Chocolate, que a més és una... és una versió, ara ho reconeixereu, una adaptació d'una cançó, bueno, ja veureu, d'una cançó més que coneguda, de Tomà Chocolate. Vinga, som-hi. I per 25 anys més de lucre.
Fuma chocolate, paga lo que debe. Fuma chocolate, paga lo que debe. Fuma chocolate y paga lo que debe. Ahí viene tu novia con la cara chupete. Ahí viene tu novia con la cara chupete. Su primo los yonkis salen por la tele. Su primo los yonkis salen por la tele. Chocolate, 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 fuma chocolate. Paga lo que debe, fuma chocolate, paga lo que debe, fuma chocolate y paga lo que debe, fuma chocolate y paga lo que debe. Ahí viene tu novia con la cara chupete, ahí viene tu novia con la cara chupete. Sus primos los yonkis salen por la tele. Sus primos los yonkis salen por la tele. Chocolate, 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 chocolate. Fuma chocolate, paga lo que debe. Fuma chocolate, paga lo que debe. Fuma chocolate y paga lo que debe. Fuma chocolate y paga lo que debe.
Vamos a fumarnos este porro. Corta esto, tío.
Fuma chocolate, fuma, fuma, 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 fuma chocolate. Fuma, fuma, fuma.
would like to play.
Bueno, doncs aquí teníem una música d'una cançó, un grup que sorpresa dona molt
estimes. Com a xocolate.
Que ja el tenem aquí.
Paga lo que debes.
Què? Això són vells records, eh?
Són vells records, també, però ja més vells són altres coses i no ho diria ara, però és igual.
Bueno, home, sí, està clar, més vells som nosaltres i la gent que fa anys,
exacte,
no?
Exacte.
Petonets a l'Anna.
Petonets a l'Anna i a molts altres, no? Els Scorpions. Gran banda, eh?
I tant, i pitjors persones.
Pitjors persones.
Aquests alemanys.
Bueno, bona tarda, colla de plomiques. Estava esperant a baix el convidat i no ha arribat. Però bueno, vindrà.
Mira,
és una persona amb paraula que estimem molt i suposem que vindrà.
El que sí que podem avançar, per després anirem justets de temps quan estigui ell, és que presentarà aquest llibre, el Ploramiques, que treu el Darull, els Ploramiques.
O les Lloriques, depèn de la banda del llibre que agafis, perquè és un tio molt bilingüe i fa llibres que estan en dos costats.
Exacte, com volen els de Solidaritat.
Aquest no és el que he portat jo, aquest està bastant més ben cuidat.
Perquè la qüestió és que el presentarà ja Canvies, després ja...
Avui?
No, el presentarà durant aquestes properes setmanes, després ja ho explicarà, ja que hem estat parlant de Canvies ara fa un moment, de l'exitosa manifestació.
Uh-huh.
I també recordar-vos que...
Exitosa per el gran nombre de gent que hi va participar.
Dir-vos, pues, com hem dit al principi del programa, que qui truqui doncs tindrà el detall i tindrà la possibilitat de tenir un exemplar d'aquest llibre.
Perfecte, és un gran llibre, jo m'agrada.
I per fer-ho haurem de trucar un telèfon.
El 93.
No te l'has oblidat, eh?
317.
73.
66.
93-317-7366. I bueno, abans que la Oliveta ens expliqui una coseta, dir-vos també alguna coseta ràpida de la ràdio que se'ns passava, que és que seguim tenint en algunes zones dificultats de senyal, o sigui, no es poseu nerviosos, la gent que en alguns bars no ens podeu escoltar amb la claredat que abans ens identificava, i és culpa de qui havia de ser, pues de gent eslava pirata, concretament de ràdio russa.
El Rasputin.
I que, bueno, ja anirem informant en moments que ja pues, puguem dir la bona notícia que ja no ens interfereixen, però ja sabeu la...
També són els culpables dels problemes lumínics del nostre estudi?
No ho sé, això ho... Jo crec que els del Loco,
ara,
el programa d'ocultisme de la ràdio, jo crec que els del Loco ho van deixar així i ja s'ha quedat, vam fer un encanteri. I bueno, pues res, que continuarem batallant sempre contra emissores pirates, contra l'administració, contra qui sigui, per poder seguir emetent en les zones lliures. Exacte, i més si no són solidaris amb les posses
ràdio. I no sóc racista, eh?
Però bueno, això, si també ens podem informar de com rebeu la senyal a la nostra, en els vostres barris, tech@contrabanda.rg. I qui vulgui informació més general de l'emissora,
contrabandaradio@contrabanda.rg.
Exacte. Està, així ja hem dit també el que queda per dir. I res, doncs l'Oliveta sí que ens volia explicar cosetes, no? No deies?
Bueno, importants. Com aquí comentem molt la jugada en general... doncs res, també volia comentar que aquesta setmana hi ha hagut la cerimònia dels Oscars, que és una cerimònia de, bueno, de la cultura lliure, que celebra una mica els premis de la cultura lliure, diríem, i bueno, que també van emmarcades en el fòrum que se celebra també aquests dies de, bueno, ara no recordo com es diu el nom del
FC Fòrum,
que és Fòrum de Cultura
Free Culture Forum.
Sí, vindria a ser algú així. De fet, allà que em vaig jo va explicar una companya a la Galapín i... Sí,
ah, val. Val, no em pensava que tu acabaves d'inventar i, bueno...
Jo no m'invento res, Anna.
I, sí, molt, molt contrastat. I això, la cerimònia es va fer a l'Apolo el dijous a la nit i, bueno, està organitzada pels qui no coneguin molt de què va aquest mundillo pel col·lectiu de...
Ex-Gae,
però també hi ha l'Ex.net, no?
L'Ex.net és la pàgina, em sembla, no?
Mm-hmm.
De Ex-Gae.
Vale.
I va agradar o què? Molt espectacular?
Normalment...
Va haver-hi playback o no va haver-hi playback?
Playback? Què vol dir això?
Playback.
Normalment solen fer com un saraos bastant...
Interessant.
Visuals i
a mi em van dir que Lecce Homo i Miguel Bosé van triomfar bastant.
Van triomfar bastant. També bueno, es va cantar Ovidi Montlló, que això també va estar molt bé. Va haver-hi una mica de tot.
La Fera Ferotge.
Es va cantar Perquè vull d'Ovidi Montlló i després es va fer com un repàs a quines quina és la gran aportació que han fet alguna de les persones que defensen més l'ús del copyright, no? I els drets de propietat intel·lectual, entre els quals es troben Jarabe de Palo, Lucía Echevarría i Miguel Bosé. I per això doncs, es va decidir llegir cançons del Miguel Bosé i del Jarabe de Palo per veure quina era aquesta gran aportació que feien ells a la cultura, i concretament doncs es va llegir la, es va fer la lectura de la cançó de Depende, de que Depende, una molt gran cançó on bueno, pues es veu un rerefons literari cultural pues molt, molt ric i molt, molt profund que...
Ai, quines èpoques, quan l'escoltaves.
Quan l'escoltava, sí, sí, ara. No, no, jo la primera, tu, escolta. Jo escoltava Jarabe de Palo. Però, no, i això, doncs, va estar bastant bé, a la cerimònia va haver-hi una mica de tot, i també, bueno, destacar l'actuació musical que van acompanyant una mica la cerimònia d'uns raperos de Càdiz que es diuen Frac, Frente...
Revolucionario.
Sí, revolucionario o rapero, ¿eh? No, no, ahora no te sabría decir. No sé qué, de Cádiz o algo así, ¿no? Pero estaba muy bien y, bueno, van tancar ellos también la cerimònia y doncs van estar actuant durant una estona fins que van fer fora a la gent.
Cosa que passa a vegades a l'Apolo, ¿eh?
Home, és que...
A tot arreu, a tot arreu.
És una bastant habitual. I bueno, sí, dir que com cada any ja, bueno, crec que és el quart any que ho fan o que celebren a l'Apolo com a mínim, i que, bueno, que hi ha una afluència bastant gran de gent, vull dir que tenen bastant de, que hi ha bastant de seguiment d'aquesta cerimònia i bueno, i és bastant aplaudida i es valora positivament.
I que acompanya això el fòrum aquest de cultura, el FCC, no?
Cultura Lliure,
que fa moltes xerrades i moltes coses, no? Mm-hmm. Bueno, jo m'he menjat moltes galetes.
Sí, no?
Sí, bon profit.
Lliures, també.
També.
Bueno, doncs, escolta, posarem alguna cosa més de música, no?, que ens ha portat l'Oliveta en aquesta selecció d'ells.
O els Frac. Frac.
Sí, continuar una mica amb la línia de la música negra. No, una mica, perquè estàvem en el context del Say It Loud. I he portat un parell de cançons que, bueno, que tenen a veure amb el hip-hop i el jazz, és a dir, una mica de mescla d'aquests dos estils, i concretament ara posarem una cançó de Gangstar que es diu Jazz Thing i que forma part de la banda sonora de la pel·lícula de Spike Lee, Mo Better Blues.
Gran peli.
Gran peli.
I gran personatge.
Des d'aquí, gran peli.
Gran aficionat dels New York Knicks, no? Vinga.
And I would like to play a little tune I just composed not so long ago.
Miss Billie Holiday.
Bird.
The music called jazz. Sounds of the African, or should I say the mother, bringing us back again from the drumming on the Congo. Came with a strong flow and continued to grow. Feet moved to the beat of the tabalo. Now dig the story and follow, for then it landed on American soil. Through the sweat, the blood, and the toil, it praised the Lord, shouted on chain gangs, paying it up, but it helped them to maintain. Scott Joplin track, Bessie Smith's blues, St. Louis blues, they were all the news, ringing smooth in all the listeners' ears, fulfilling the needs and planting the seeds of a jazz fan. King Oliver's group was a train coming through to Chicago, bringing in New Orleans blues, and with Satchmo blues, the audience knew. Basin Street blues was the Roll House tune, it was music. Great to dance to, great to romance to, with a lot to say to you, relaying a message, revealing the essence of a jazz fan. In the 40s came
playing bebop, the first bebop, the real bebop. So let me talk about Diz and Bird, giving the word, defining how a beat could be so complete. Playing with ferocity, thinking with velocity, about ornithology or anthropology, and even epistrophe, if this is real history. Thelonious Monk, a melodious thump. No mistakes were made with the notes he played. His conception was recondite, a star glowing bright among dim lights. The critics did cite that he sounded all right. Charlie Mingus, such nimble fingers, dropping the bass all over the place. And Max Roach, cymbal socking, bass drum talking, snare drum rocking, restructuring the metaphysics of a jazz thing. John Coltrane, a man supreme, he was the cream. He was the wise one, the impression of Afro blue and of the promise that was not kept. He was a giant step. And there was Ornette Coleman, he was another soul man, the original invisible, playing great music. I wonder why the bankers couldn't use it. Now listen, see, the real mystery is how music history created by white men or any other white man, and pretended he originated, and contended that he innovated a jazz thing.
Of course we know who could really blow,
scheming on the meaning of a jazz thing.
Bueno, contrabandits, contrabandides, aquí ja veieu en el ritme frenètic que ens marca el compàs de la música negra. Tornem a estar aquí amb vosaltres, Assemblea Majares, 91.4, 3w.contrabanda.org, i cada cop que hi ha una cançó avui en el programa avui s'hi suma una persona aquí a l'estudi.
Ostres, això és impressionant, eh? Podríem acabar fent una festassa aquí.
Home, és que des d'aquesta foscor estem aquí com fent una mica de màgia negra, invocant.
Invocant esperits lliures.
I ara hem invocat la presència de l'invitat d'avui, que també repeteix. Hola, Carles.
Hola, molt bona tarda.
T'hem tingut en espera com una llamada, no? Però al final ja...
Sí. Sí, bueno, això sempre és complicadet.
Escolta, a vegades els mitjans de comunicació ens costa comunicar-nos, però bueno, ho hem aconseguit. I res, deixarem que et reposis tranquil·lament perquè aprofitarem per comentar algunes coses que segurament tu també podràs afegir la teva. I és dir-vos el que hem apuntat una miqueta abans parlant d'aquesta xerrada que es va fer amb Batlló, que en veritat nosaltres hi vam anar com a Agència 29, i és que ara en les properes convocatòries que tenim així en breve, que podeu imaginar que estem parlant del 31 d'octubre i el 14 de novembre, doncs l'Agència 29 renaixerà de les seves cendres, i no sabem si en quin nom, però la qüestió és que sí que es farà una cobertura d'aquestes dates, d'aquestes jornades, per part de diferents mitjans, tant radiofònics, audiovisuals, digitals, com en paper, en premsa escrita, entre elles per ràdios lliures, com una servidora, com Contrabanda, o com Ràdio Bronca, on està aquesta persona que ara ens acompanya, el Carles. I bueno, per anar-vos concretant coses, en la més propera, el 31 d'octubre, que és aquest dimecres, doncs es farà una emissió que es podrà seguir solament per la majoria de dels lliures d'aquesta ciutat. Esperem que des del 91.4, també des del
104.5 i el 96.6.
I bueno, més o menys ja us ho podem confirmar, serà segurament més o menys a partir de les 12, i després durant alguns moments de la tarda, segurament a partir de les 6. El millor i més fàcil, pues, si ens esteu escoltant en directe, és que aneu a la web, per exemple, a la coordinadora, que és radioslliures.org, o en breu a la de l'agència, que es tornarà a activar, que és, a veure si ho diem bé, agència29.net.
Sí, exacte.
I allà veureu, pues, els horaris d'emissió, i el més important, podeu seguir també l'estreaming en directe. Veure no sé si en aquest moment, en aquesta jornada del 31, us farà, pues, pujar teletips així actualitzats, però sí que alguna d'informació. Perquè recordem que, doncs, finalment, el 31 d'octubre estarà convocat, corregiu-me si m'equivoco, amb una jornada de lluita, tot i que la CNT sí que convoca vaga general. Però, bueno, bàsicament, pues, el que hi haurà serà una sèrie de concentracions. Hi ha convocat també un piquet central unitari a Barcelona. I bueno, això serà una mica el que passarà al carrer i el que es farà seguiment.
Aquí I manifestació a les 6 de la tarda a l'Arc de Triomf.
Bé, sí. Bé que ho hagis apuntat. 18 hores, dia 31, a l'Arc de Triomf de Barcelona, no? Correcte. Doncs això és, bueno, el que podreu seguir també la gent que o que estigueu a casa o que estigueu al carrer i ho voleu seguir, podeu seguir escoltant-ho en aquests dials, pues, el que anirem fent aquí, TuneIn, qui tingui mòbil, per cert. I després, el 14 de novembre, ja ho anirem explicant, però sí que la idea és reactivar aquest seguiment 24 hores, com en les anteriors vagues generals, i amb tots els mitjans possibles.
fins i para bé, no?
Cobertura salvatge i galopant.
Exacte. Anti-matasquiroles. Bueno, doncs pues això, ja sí que és en el proper programa, que crec que és abans del 14 de novembre, ja us detallarem, no? Més informació.
Mm-hmm.
Molt bé, i bueno, doncs si et sembla, Carles, ara t'hem deixat ja reposar.
Digui que jo he venit a hablar de mi libro.
Jo he venit a hablar de mi libro.
Recordem que el Carles, bueno, l'hem tingut ja potser més d'una ocasió aquí, però...
És un convidat estrella, o comodín, no?
Comodín? Home, avui amb entre la foscor i que ha hagut de pujar les escales, molt comodín.
Joker.
Molt comodón no està, no?
Vaja, pujar les escales és esport, és esperit de superació.
Bueno, doncs...
Estem a punt d'organitzar la primera...
Olimpiada?
No, bueno... Pujar d'escales a contrabanda, com aquells que pugen i baixen al Pirate State Building.
Aquí, com no sigui una paralimpiada,
torneig.
No sé què organitza.
Bueno, ja que han retrasat el campionat de futbol del Forat, no?
Sí, que es va fer ahir.
Es va fer ahir,
No, es va retrasar una setmana, finalment, i es va fer ahir. Vam veure, de fet, alguns dels participants
lesionats. Alguns dels millors gols, sí?
Lesionats ahir, però el que no els va impedir a la reina de la fia. Però bueno, això és un altre assumpte. Bueno, ara que parles de retrasar, que no ho hem dit, esperem que hagueu retrasat l'hora. Ho és retrasar, no?, el que s'ha fet aquesta nit.
Sí, tirar enrere.
Sí. Correcte, no? Correcte. No fiquem
sí, sí, sí.
És que anys A...
Guanyar una hora, sí.
Anys A, quan no estàvem...
Que fos més aviat.
Quan no havíem madurat tant els majares o no estàvem tan tecnificats, ens havia passat d'equivocar-nos. Perquè si us hi fixeu, sempre és de dissabte a diumenge aquests canvis. El que ens pillava...
Som una víctima indirecta, no?
Sempre, del capitalisme relogístic, perquè al fi i al cap són motius econòmics, no ens enganyem els que fan aquests
canvis. Sí, però jo això ho posaria en dubte, eh?
Tothom ho posa en dubte, de fet.
Sí, no?
No se sap ben bé si té alguna utilitat.
No, és que...
Igual, econòmicament tindria utilitat no consumir tanta lluny. Exacte. I anar a dormir abans. Potser dormir més, no? Descansar una mica més...
Tot això ens pot portar i ens porta, de fet, a el que tracta Los Lloriques, no? No està molt desencaminat.
Déu-n'hi-do, sí. Sí, no? Sí.
Home, sí, has vist que patillerament, però com la sabem clavar?
No, patillerament, perquè potser no havia llegit el llibre, però no està...
Jo sí que m'ho he començat.
Sí, no està tan desencaminat.
No, ni molt menys, no?
Va per aquí la cosa.
Com però en què va? En enganyar la gent o en reduir el consum?
Enganyem tothom. Vull dir... No, el fet és que el concepte d'utopia de Tomàs Moro, que ell va escriure el seu llibre el 1514, em sembla que va ser...
Era just quan Lutero.
Sí. Era un concepte... l'utopia era molt organitzada i, de fet, era molt productivista, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, era no industrial, perquè la societat encara era agrària, però hi havia una agricultura intensiva, per exemple, no? Uh-huh. I avui dia el concepte d'utopia que tenim ja no és aquest. El concepte d'utopia ha variat de moltes maneres. A nivell econòmic, per exemple, els moviments socials pensen més en decreixement, no tant en industrialització, en desenvolupament o en creixement, ni en productivitat, sinó que pensem
si en
una altra mena de...
No?
Sí, clar, si guanyar en eficiència, guanyar en benestar, però no guanyar en productivitat i en grans escales, no? Que, per exemple, l'utopia de Tomàs Moro en termes econòmics era així. I moltes més coses, com per exemple existia la religió, hi havia un déu, hi havia una organització institucional molt forta, amb dos nivells, com de senat i congrés, de fet. Hi havia moltes coses que avui dia ja no pensem l'utopia així. El nostre concepte d'utopia ha canviat molt.
Però fixa-t'hi com l'utopia de Tomàs Moro en cert sentit s'ha materialitzat.
Sí. Sí, sí, o sigui, s'ha materialitzat, però més en plan distòpic total.
Clar.
I, bueno, segueixo donant la xapa o què?
Sí, que sí, m'agrada molt. El tema de l'utopia és un tema recurrent aquí a Sembra Majares.
No, quan vaig escriure aquest llibre confluïen dos factors. El primer va ser que vaig llegir l'utopia de Tomàs Moro i em va sobtar molt. I després el fet de que hi havia hi ha una cosa que m'emprenya molt dels moviments socials, sobretot quan lo políticament correcte o lo políticament establert parla dels moviments socials, la imatge que es dona és són quatre penjats, són anti-tot i mai no tenen cap proposta. I això és rodonament fals. Primer, perquè sí que hi ha propostes, i després per un doble segon motiu. I és el fet de que quan nosaltres donem un contingut és anti-algú, per exemple, jo de fet crec que és anti-civilització, en el sentit que s'entén la civilització avui dia, i a més aquest anti està recolzat per pràctiques contràries a allò que s'està anunciant. Per exemple, si denunciem la privatització de sanitat, en el fons el que estem defensant és la universalització. O si ataquem la propietat, el que estem defensant és la liberalització dels espais, l'alliberament dels espais i el lliure ús, no? I l'ús col·lectiu, l'ús responsable, etc. I, per exemple, en matèria d'habitatge seria l'ocupació, l'alternativa o l'ús cooperatiu, no? I també volia mostrar una mica això amb la història. I està una mica s'estructura una mica així, amb el joc dels contraris i de visibilitzar una cosa és el discurs, que de vegades sí que és molt anti lo establert, i l'acció, que és una acció positiva, o sigui, fem coses i fem coses que són contràries a allò i que materialitzem la nostra idea d'utopia o de socialització de les infraestructures o de lo que sigui, no?
Home, realment, sí que això donaria, per exemple, per un programa sencer del Rizoma Marinoski, no és el cas amb els Maharas, però el que sí, jo llegint, clar, no sé, suposo que qualsevol persona que el llegeixi, i això i en les presentacions que has fet i que faràs, i ja ho tractes, però clar, es poden fer molts paral·lelismes, no?, amb el que passa a dia d'avui, per no tampoc avançar coses que diuen al llibre, que la gent el millor és que el descobreixi així sense tenir moltes pistes abans, però sí, no?, una mica la sorpresa que pot veure, bueno, entre el contrast, no?, entre la gent, pues, que ens creiem habitants o participants d'un món civilitzat superior, amb gent que viu d'una altra forma, se suposa que més simple i salvatge.
Sí.
Però després et pot donar mil voltes, no?
Sí, a mi en realitat el concepte que volia atacar més era el de civilització. No perquè el concepte s'hagi pervertit i cregui en una altra mena de civilització, sinó perquè la civilització és perversa de per si. En l'era industrial, el que ens va deixar va ser una herència de no passa res si ho contaminem, no passa res si ho destrossem tot. I és la mateixa idea de civilització i d'ordenar tot tipus de relacions i tot tipus de fets socials. A mi això em molesta bastant, no? I sobretot el que em molesta és, primer, que mai ningú no es plantegi la civilització com a algo criticable, com a algo qüestionable, i després amb això passa una mica com amb la religió, no? Si no només no pots atacar la religió, sinó que a més t'has d'empassar tot el que comporta el fet religiós, no? Totes les seves estructuracions normatives, socials i jurídiques també, i econòmiques. I amb la civilització passa el mateix. És a dir, no només no pots criticar la civilització, sinó que a més t'has d'empassar... És molt difícil escapar a la civilització. És molt difícil viure d'una manera independent i lliure i responsable. És a dir, per ser totalment lliure te n'has de desfer de la civilització, i això és gairebé impossible. I bueno, de fet, hi ha exemples d'això, de gent que ha intentat escapar de la civilització i ha acabat malament. També perquè hi ha el fet col·lectiu, és a dir, es lliga molt la civilització amb el fet col·lectiu, i això és rotundament fals, no? Però bueno...
Fins
aquí teòricament.
Tu dius alguna vinculació o té alguna lògica respecte a l'anterior llibre que vas fer? Perquè la gent, els més frics del programa, potser els hi sonarà el Carles perquè va venir aquí a presentar Els Gravitants.
Correcte? No gaire. Els Gravitants naixia d'una reflexió sobre comunicació, de fet sobre el món actual, i Els Ploramiques va per una altra banda. És a dir, per exemple... Els Gravitants està molt destinat a com succeeix la lluita social. Està destinat a explicar una mica això. I aquest està destinat a explicar com pensa la gent que lluita. És a dir, és com reflexionem nosaltres i com portem a terme les nostres accions. I quin és el contrast també amb el món civilitzat o amb l'establishment o amb la normalitat, diguéssim, no? No, jo diria que no té res a veure.
Però la feina així, estem parlant d'una trilogia?
Podria ser. El proper es dirà Els Traficants i és la distopia total, ja.
Sí?
El primer podria ser Procés Revolucionari, el segon Utopia i el tercer Distopia total.
Bueno, doncs...
És fruit d'un somni macabre que vaig tenir totalment...
Pots explicar-lo, va.
Sí, sí, vaig somiar que els animals es desbocaven i acabaven amb la civilització.
Això ja... Bueno, no, això és el... Perdona, res.
Té una explicació, no inspirat, però... té una explicació de per què vaig somiar això.
Clar, però... ahir m'han explicat com una vaca va atacar una persona i li va partir el nas.
Podria
ser. I vaig tenir un pensament bastant similar, no? Almenys aquell pensament... I després hi ha una pel·lícula manga que parla una mica del tema, no? D'una guerra entre animals i humans i no sé què.
Sí, bueno, los pájaros m'han dit també,
també
que...
també, podries...
bueno, també m'han emparentat els ploramiques amb la isla, que encara no l'he llegit, del Huxley.
Mm-hmm. Però que la, sí, certament, mm-hmm. Bueno, se'l pot trobar, clar, referents n'hauràs tingut, a part de...
No, no, jo no els he llegit tots Moro. Aquests llibres, però després acabes fent alguna cosa similar.
Bueno, bueno, no, normal, no?
Són temes universals.
Sí, sí, sí.
Escolteu, com ho dèiem abans, també, perquè no se'ns passi, i jo vaig assistir a la presentació que vas fer l'Aldarull, que per cert, per important, parèntesis, dir-ho, no? Uh-huh. Això amb qui ho has tret? O d'on surt, també, o com s'ha dit...
Sí, vaig fer una crida als meus amics, familiars i el que el FC Forum es deia a la comunitat que està esgotada ja de participar en els projectes dels amiguetes. Vaig fer una crida a Verkami, vaig recollir els diners per imprimir el llibre, vaig imprimir i, bueno, de fet, l'esdeveniment del Darull era una presentació com molt familiar per repartir també Verkami, el crowdfunding està servint com a precompra una mica i com a finançament de projectes, diguéssim, petitets, no?
Concrets, no? Una demanda molt... concreta.
Sí, sí, sí.
I que la gent veu clara també quina pot ser la seva aportació i el resultat.
I bueno, que no està malament, vull dir, ja està bé, no? I bueno, va ser molt interessant a la presentació del Darull, a part de perquè el Darull són una gent magnífica que sempre es presta a ajudar, perquè bueno, va venir gent que se l'havia llegit ja, alguns d'ells ja havien recollit l'exemplar, s'havien llegit i van fer aportacions molt interessants. I de fet la Melita, la mare de l'Artur, que m'ha fet una crítica, jo he flipat molt.
Per què? Què t'ha dit?
Uf... No sé, no t'ho sabria resumir, perquè a més la Melita, a més de la Melita és una persona que, per dir-ho d'alguna manera, ha viscut l'utopia molt a fons, perquè ha anat fugint dels diferents feixismes durant tota la seva vida. Itàlia, Espanya, Argentina, Xile, i clar, coneix molt bé la distopia i a més treballa en l'àmbit educatiu, en l'àmbit universitari educatiu. I tot el tema dels jocs dels contraris li resulta interessant. A banda de que literàriament li agrada el fet de que és una d'això és molt tendre, és molt naïf en realitat, el relat és molt naïf. No és com els Gravitants, que era molt salvatge, era molt cru. Aquest és molt naïf, és molt lleuger, els personatges són una mica així ingenus, etc.
Clar, és diferent. Home, és anava diferent. També a dir quan dèiem si podies veure alguna continuació o enllaç amb els Gravitants. Perquè... però clar, allò és el que podíem emmarcar, si posats a parlar de gèneres, més amb ciència-ficció, no? Amb el que comporta a vegades per la gent que no estigui habituada a la ciència-ficció, pues que pot tenir una bueno, dificultat o bueno, no ser tan fàcil lectura, no? Cosa que no passa amb l'Oioriques, no?
Sí, sí, sí.
Jo, almenys, abans que comentava allò del Darull, a part de per la presentació, ells estan als crèdits. De totes formes, d'alguna forma també...
Sí, el projecte de Verkami... No em vull allargar molt, però crec que en aquest cas és interessant. El projecte de Verkami vaig intentar dues coses. Primer, fer un tipus de promoció diferent i després vaig intentar que les llibreries participessin adquirint lots de forma anticipada. Amb un descompte... com a col·laboració al fet de que volem que es faci un altre tipus de literatura. I al Darull hi van participar i, bueno, sempre se deixen l'espai per presentacions i tens un tracte molt, molt humà.
Et fiquen la copeta a la presentació.
Sí, et posen la copeta i tanquen més tard. No, però a més, per exemple, pues no sé, en aquest cas s'han ofert a distribuir les recompenses del projecte, no? Que també està... I surten això per això, no perquè hagi editat, perquè si haguéssim participat en l'edició no hi hauria tants errors, perquè això és una altra història de l'autoedició. I és una, clar,
una de les...
Però és un aprenent, no? També.
I de la màgia de veure, això no és perfecte, i no ens agraden les coses perfectes.
No, i també si fas una tira de petitetes pues pots corregir, si vols, si vols reimprimir pots, tens molt més marge d'acció. I de fet, una de les coses xules del fer-te autoedició és que tu pots distribuir i pots pots donar a conèixer, pots fer circular l'obra d'una manera diferent. Jo vaig intentar fer una idea que és el et permeto revendre'l al mateix preu, que era una forma de penalitzar la propietat, de tenir el llibre a la teva estanteria i promocionar la possessió d'ús. És a dir, si tu el llegeixes i el passes, t'ha sortit gratis. Si tu te'l quedes a estanteria, l'has pagat.
Mm-hmm. Bueno, molt sostenible, bueno, sostenible o decrescentista, millor, no?
Que... Sí, de fet, també és per evitar fer tirades més grans, que no sé si les arribaríem a fer, no? Però això et redueix el número de tirades.
Però que molts cops es fa, tot i saber que no s'esgotaran, perquè... Mm-hmm. Surt més a compte, econòmicament, no? Que ja es promou això sempre en tots els àmbits, no? I també la indústria editorial. O
sí, però de fet més sostenible també és que el lector pugui disposar dels seus diners per llegir altres obres, i de fet així també s'està retribuint a l'autor o a l'editor. De fet, jo la primera venda de cobres i es va refinançant, diguéssim, d'alguna manera, amb les persones últimes que han... No sé, són coses que no et permetria fer una editorial, que són coses arriscades que igual no faries ni amb autoedició, però que val la pena provar. I també el Verkami també és una forma d'això, de fer més lleuger tota aquesta experimentació en àmbit editorial.
Mm-hmm. I bueno, doncs la gent que se li està ficant les dents llargues o li està picant la curiositat, doncs, i que vol una edició de Los Lloriques, un exemplar, més ben dit. A part de trucar avui, recordem,
93-317-76-66.
I que li regalarem, bueno, li regalarem, entrar un sorteig, ara ja se la regalar.
Però si li regalem el pot vendre?
Perdona?
Si li regalem el pot vendre? No. El pot regalar.
No, clar, seria cos zero. Ell l'hauria de passar a cos zero. Clar, no ha pagat.
Doncs a part això de la gent que pugui trucar, potser ens estan escoltant en diferit, les masses de gent que ara estan interessades en el llibre, poden anar a l'Aldaroi, per exemple, no?
Sí, hi ha diversos, hi ha el blog, que és explorarmiques.blogspot.com, allà hi ha els punts de venda, però bueno, per mi l'important és que es passi una bona estona llegint i que el bueno, que si creu que és apte, que el circulin també. I no sé, si hi ha algun oient desconegut també, pues és una manera d'homenatge a això. Ja saps que a mi m'agrada molt aquesta màgia de no sabem qui ens està escoltant. Home. Però igual algun xalat li dona per, no sé, per interactuar.
Home, algun altre xalat o xalat segur que ens està escoltant, perquè aquesta és la gràcia de les ràdios lliures, no? El que ens manté.
N'hi ha moltes
que hi ha xalat i xalades aquí parlant, està clar, i el d'escoltant.
I el tens penjat allà perquè la gent se'l descarregui o no?
No, de moment no, perquè bàsicament perquè l'estic reeditant i el vull penjar quan estigui ben reeditat.
Reeditat vols dir...
Vull dir que de vegades falta un verb o que...
T'has corregit.
Ah, era
no?
Per això, ara ho entenc. Jo pensava que era rotllo Barrocs, no? Que era un tipus d'escriptura així...
No tant per això, però també hi ha... Com que hi ha il·lustracions al principi, també això és una mica delicat a l'hora d'editar. També ho has de pensar i, de fet, hi ha errors vinculats a això.
Ara, les il·lustracions que això. Es vinculen i creen una altra il·lustració.
Perdona?
Que és... No, perquè a mi una cosa que em sota és la fotografia sí. Que acompanya el llibre.
Sí.
Ah, això només ho tens tu.
És que...
Només ho tinc jo.
Per exemple, aquest és un altre material que vull afegir en la segona edició.
No, hi ha una raó en aquesta fotografia, tens tu, que és això almenys, bueno, aquest exemple el tenim del dia de la presentació de l'Aldaroi, en què va haver... els personatges van cobrar vida, algun d'ells, no?
Sí, un d'ells. I n'estem creant de nous. Amb enginyeria... cutre social, estem generant més rèpliques dels personatges.
Per quan? O per què?
Per quan i per què, no? És, me gusta esa pregunta. No, el dia 3, que és dissabte vinent, fem una presentació a Can Vies i el motiu de fer la presentació és que venen les il·lustradores.
Ah,
una de les coses que a mi m'ha agradat més de fer amb aquest llibre és que he demanat il·lustracions a gent que no coneixia de res i i els anava passant text a mesura que anava escrivint i els anava abocant imatges. I això és molt interessant. I de fet hi ha dues imatges que són la mateixa, però la mateixa escena, però vista per dues persones diferents. I aquestes, les dues il·lustradores, que són dues noies de Sevilla i València, Beatriz i Vanessa, venen a Barcelona i farem una, bueno, farem una presentació una mica més nutrideta, amb més sorpreses que no puc explicar, òbviament. I això serà a Can Vies, un lloc molt especial perquè els meus pares s'hi van casar, per mi és un lloc molt emotivament molt especial.
Eren conductores de metro.
Sí, un pare era conductor, ma mare era taquillera. Que era lo típico, et anaves veient mentre anaves...
Home,
cada cop que passaves per aquella estació...
És un bon apart, dels treballadors de...
Sí, és un, a més és subterrani, que ja li afegeix una mica...
La subcultura.
El subsuelo, com ens agrada.
El subsuelo. I aleshores, bueno, canvies, de fet era...
Tienes subsuegros?
Pues sí. De fet, No. De fet, Can Vies era capella del metro, de, sí, pels, sí, treballadors. Sí. Abans havia estat de CNT, després va ser capella al consultori.
Quan era CNT no tenia capella.
No tenia capella, però després la van convertir.
Ni capella ni capellà.
Ni capella ni capellà. I bueno, després, finalment, es va abandonar, però es va reconèixer que la CGT, com a continuadora de la CNT, tenia dret a l'ús. I el va cedir a la gent que ja l'havia ocupat, que és el barri de Sants, la gent del barri. Jo també m'he criat en aquell barri, he anat allà d'escolanet, he anat de malalt. I
has anat de festa i a consumir alcohol també, no? I a pujar.
No, jo no he anat mai de festa. No hi ha anat, és curiós, però no he anat mai al bar com a tal. He anat a assemblees, he anat a altres coses, però
doncs
no.
Està molt bé, per anar de festa.
Sí, sí.
A la capella.
A la capella. Sí, la capella ardent.
Home, punxar des d'allà dalt, que ho hem fet en alguna festa contrabandista, la veritat és que és mola.
Imposa, no?
Sí. Doncs no sé si has dit l'hora, important.
A les 7. Dissabte dia 3, a les 7, i també molt important, després farem una mica de... Hi ha una cosa que és molt interessant dels programiques, i és que la gent que ha contribuït,
no? Està convidada, no?
Aquesta gent està convidada i clar, tothom són persones diferents, però hi ha gent molt interessant entre els mecenes.
Tocaran els espectres o què?
No perquè no vulguin.
No els deixa.
No els deixes tu?
No. No tocaran perquè farem alguna cosa diferent.
Sorpreses.
Sorpresa una mica.
Bueno, pues que la gent s'animi a anar allà. A més, ja no serà que només el Carles li formarà el llibre, sinó que les il·lustradores i tot, o sigui, tres firmes se'n pot anar.
Les il·lustradores, coneixeràs gent superinteressant i després farem barra solidària pel projecte de Can Vies.
Oh, fantàstic.
Que això ja és arrodonir.
O sigui, tornant al barri tot el que t'ha donat, no?
Clar, evidentment. Clar, home, criar-se a Sants o criar-se a Gràcia, a Vallcarca, és un fet diferenciador.
Digue-li a la Núria Feliu, sí, està bé. Doncs ja ho sabeu, allà el proper dissabte dia 3, a partir de les 19 hores, al carrer Jocs Florals, jo mai em sé el número, tu segur que sí.
40-42.
40-42. I res, allà recordem també la direcció del blog.
Esploramiques.blogspot.com.
I també no ho hem dit, crec que no em recordo que ho hagis dit, però un altre cop amb llicència Creative Commons, no?
Sí, Creative Commons i amb la clàusula adicional de poder revendre el mateix preu d'adquisició.
Com dèiem, no? Molt bé, doncs aquí ja ho sabeu i res, jo si us sembla, com que ja se'ns va acabant, anem entrant una mica, és que se'ns ha passat volant el dia avui.
Encara tenim una cosa...
Heu passat la línia vermella, ja?
No l'hem passat pas. Està...
No, clar,
és fent
coses,
de dictador,
sí,
però...
De dictador. Això també es pot vincular.
Perquè aquí amb el Carles teníem un diàleg que ens l'hem estat preparant, pues mira, per això hem arribat tots dos tard, perquè en realitat estàvem aquí al bar de sota...
Pues voleu música, que la...
Posa música i així seleccionem... Obrim el llibre per la pàgina.
Jo us faig una proposta, bueno, el que et vaig dir, ja que l'Olivet ens dona una cançó però que no es pot llegir, pensat algo que pot tenir... Bueno, pot anar bé. El que passa és una música estrident, però bueno, per què no? La ficarem de fondet molt fluixeta i bueno, ja que hem parlat de distopies, antiutopies, esplendor geomètrico, pues, si us sembla correcte.
Hòstia, tu quins noms teniu de grups.
Pues venga, posem els esplendor geomètrico, que van estar fa poquet, van en el festival del LEM. Venga.
I vas anar-hi?
No pas, però bueno. Qualsevol excusa per ficar esplendor geomètrico servirà, no? Venga, des de la cançó Recepció Col·lectiva.
he dicho que es un peligro. No podemos ser amables con ese señor.
Le respondía paciente su madre, acariciándolo.
Però, mama, ja li dic coses lletges al senyor Gilliam,
responia ell amb morros.
A ver, Ángel Tara, ¿acaso no te gusta jugar al mundo al revés? Decía la madre mientras veía que el niño articulaba una negativa con la cabeza baja.
No m'agrada jugar al món al revés, és lleig, renegava en Roser. ¿Per què hem de jugar-hi?
¿Recuerdas lo que hemos visto en nuestro viaje, Ángelat? Más allá del mar, la gente se pelea y se odia. Siempre tienen prisa, esclavizan a los animales. ¿Eso te gusta a ti? Trataba de explicarle la madre.
No, no m'agrada el més enllà. Però si els ho expliquem, potser ells voldran jugar al món al revés per sempre i tothom seria feliç,
conjurava optimista el petit.
Ángel, no es tan fácil como parece. A veces tenemos que hacer un pequeño sacrificio, s'escabullia ella.
Vull saber per què juguem al món al revés i per què el pare és el príncep. Vull saber-ho tot.
El marrec no renegava a quedar-se sense resposta.
Verás, hijo, hace mucho, mucho tiempo un marinero llegó a Espuoto. Así fue como la madre le explicó a su hijo que un día la fama de utopía dio la vuelta al mundo y empezaron a llegar extranjeros a la isla. Al principio, los habitantes de Utopía estaban muy contentos, pero pronto se dieron cuenta de que muchos de los que llegaban solo buscaban los objetos de oro que en Espuoto eran despreciados. Además, llevaron consigo hábitos y actitudes destructivas hacia los demás y hacia los animales. Aquellas personas eran peligrosas incluso para la agricultura, ya que sus técnicas explotaban la tierra sin sentido y les demostraban la infelicidad de los animales de labranza, que ellos explotaban con mucha más crueldad.
Molt bé, aquest era el fragment seleccionat. Podríem continuar el llibre fins que s'acabés, clar.
Sí, però... de fet...
I penjar-lo, no?
Sí, sí, no, el penjarem en breu, quan puguem acabar la
segona edició. Ah, volies continuar
la segona part del diàleg.
Vale,
va. Ah, està preparat, això, eh?
Sí, no...
I mare, això vol dir que Espotuo mai més tornarà a estar connectada amb la resta del món?
Va preguntar finalment el nen.
No, Ángel Tara. Existen lazos invisibles, como el que hemos hecho nosotros en nuestro viaje. Hemos conocido gente diferente y hemos aprendido cosas nuevas con ellos. Aunque no hayamos podido revelar nuestro origen, hemos dejado allí una parte de nosotros y también hemos traído cosas buenas para Espoto. El señor Gilliam nos ayuda con otro tipo de lazos. Su función es la de mostrar a sus semejantes el peor de los ejemplos posibles. Todo lo contrario a la felicidad y a la concordia. Así, los señores del más allá tendrán la oportunidad de reflexionar sobre las cadenas que les sujetan y tendrán la oportunidad de convertirlas en lazos mágicos.
Sí, ya sé, ya sé.
Cridava entusiasmada en Roser.
Guió barra, ¿per qué?
¿Per qué?
A mí los códigos de los tags estos que pones, ¿per qué?
Jo ho vaig fer perquè em donava la gana.
Clar, clar, m'ho imagino. El segon motiu
és innovador, eh?
No és innovador, no és gaire innovador.
És copiau.
Li diuen al narrador omniscient i el motiu és que jo necessitava dos narradors. Un que donés la imatge del que passava i un altre que donés el rerefons, és a dir, tot el que passava al voltant d'aquella situació.
El context.
El context, sí. És a dir, hi ha una part de la realitat que...
El background, no, el background és diferent.
Hi ha una part de la realitat que es comença a revelar gràcies a aquest narrador omniscient.
Doncs, bueno, ja us sentia aquí una petita mostra, un mostrari, ja veieu que hi ha les versions en català i castellà, com ja passava amb els gravitants, per a tots els gustos, i això, dissabte dia 3, a les 7 de la tarda, a Can Vies. anem fent ja alguna coseta d'agenda.
Alguna que d'altra.
Que he vist aquí, que hòstia, més, mira, té a veure amb coses que estava ara, com sempre, tot ho incolem aquí, coses que ha explicat el Carles. Dins del cicle aquest de desobediència civil, que ens van enviar la informació, doncs hi ha ara la propera xerrada, que és interessant, és la sobre la desobediència econòmica. Per exemple, a l'anterior van venir la gent de Jo no pago i me metro a parlar pues, de desobediència pues, amb els transports, per exemple, amb el pla dels transports, però ara hi haurà una xerrada molt més general en què podreu escoltar l'Enric Duran, que parlarà, bueno, i ell qui millor que altre per parlar de com fer desobediència econòmica, i després a Jordi Calvo, que vindrà a parlar d'objecció fiscal per la despesa militar. Això serà el proper 8 de novembre, a les de 19 a 21 hores, i serà a la plaça Catalunya número 9, en el local de que té l'agenda nova, innovació social. Interessant. I després una... Digues.
No. Jo tinc un parell de coses a comentar sobre agenda.
Doncs pues digue-les, ara. És el nivell per sempre.
Em sembla que a la última, penúltima pàgina de la directa, uh-huh, hi ha un calendari d'activitats de l'agenda de l'Ateneu Enciclopèdic Popular molt interessant. Ah, vale. Ja, vale.
No, però ve com apuntis perquè...
És que estan celebrant els 110 anys.
Ahir nada.
I els hem de fer una entrevista.
Bueno, de fet ho han comentat, aquí van venir...
Han vingut uns quants cops i hem fet programa, força temps.
Exacte, hem tingut aquí l'Adolfo i el Manel Xerran, ja fa l'últim cop ja fa un temps, però que fan 110 anys i pocs col·lectius.
Bueno, no ells personalment, sinó...
Home, cas, no va fer la broma, no, però no. Però la Terra Ciutat Popular fa 110 anys.
Segur, no? Perquè...
I això és que ni la CNT, escolta,
sí.
Poca broma.
Un poquito más.
I res, ho celebraran pues, amb una sèrie de jornades, no?
Que de fet van començar ahir, però que continuaran el dissabte dia 3 i durant tota aquella setmana, el dijous dia 8, el divendres 9 i al llarg de tot el mes de novembre, per tant, en properes edicions del programa també les anem recordant. Les més properes són el dissabte 3 de novembre a les 7 a l'Espai Obert, que es titula Com funcionen els bancs, la banca comercial, i la farà el Jaume Sampera. I el dijous dia 8, també el mateix Espai Obert, Els nostres arrauxats, a càrrec de Manel, Aissa i Adolf. Perdoneu, perquè és que llegir aquí és més complicada que he fet en un estudi de ràdio, però i Adolf Castaños.
Gent ahir de la Teneu Enciclopèdia Popular.
També hi ha una exposició permanent, em sembla, Espai Obert, potser? Durant sí. Tot... Està molt interessant, eh?
Sí, i no, de fet això, si no aquí en el programa, de fet els diem potser en aquest programa especial del 31, pues poder xerrar amb ells, perquè bueno, pues ahir està també el que van explicar respecte a altres vagues, a moviments de desobediència, al moviment obrer, etc.
Sí, com era el moviment obrer d'abans. Hi ha moltes coses que nosaltres hem perdut, en part per l'engany de l'estat del benestar, però els coneixements a nivell de pura alfabetització, de llegir i escriure, a nivell mèdic, i la solidaritat en aquests àmbits eren molt importants, i això també ho hem perdut una mica. Bueno, ara hi ha gent que ho va recuperant, no? Però...
I de tradició que també queda, que per exemple tota la tradició de guarnir els carrers per les festes prové del moviment obrer també com a per culturitzar, no? A tots els seus membres.
Doncs ahir estan aquestes jornades, en hi havia una que ens ha deixat l'anterior al següent programa, que serà, a veure si bé, el divendres 9 de novembre, no? A les 7. I hi haurà la gent de, doncs, precisament que ho parlàvem abans del local, l'Iñaki, que vam tenir aquí fa dues setmanes, i el Jordi Bonet de la FAB, de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, per parlar dels moviments dels indignats i l'associacionisme al barri, als barris de la necessitat de l'autoorganització, precisament. Bueno, tot això hi ha a l'Espai Obert a Sants, al carrer Violant d'Hongria 71, i això, pues, moltes felicitats, no? A la Teneu Popular, que facin 110 anys més.
Imagina't,
fa una mica por tenir 220 anys. Però jo ja... Sí. No és ni ciència-ficció.
Escolta'm, nosaltres avui al programa hem mm-hmm. tingut a la gent de vaga de fam de Telefònica, i aquesta gent està organitzant un seguit d'actes que és brutal, el programa que han desplegat, o sigui, és al·lucinant, i el dia 11 fan un acte a l'Ateneu Popular de Nou Barris, que està força interessant també, perquè té la seva paelleta, I està
recomanable, no?
Sí, sí.
Home, si la gent es vol informar més, ho pot fer escoltant el nostre programa, no?
El nostre podcast de Ràdio B de Vivienda, Ràdio Bronca, radiobronca.info, em sembla és.
Bueno, exacte.
Em sembla no, sí, és.
I con K.
I con K. I, però ells tenen el blog, em sembla que és huelga de hambre telefònica, .blogspot.com, i Twitter, Facebook... es tracta de buscar huelga de hambre telefònica. Uh-huh. Déu-n'hi-do, n'hi ha per tots els gustos, eh?
No, 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 està clar, realment. Per mobilitzacions no serà, i està cosa de reivindicar, i bueno, des de tots els àmbits. No? Ahir al sortir aquí de l'Assemblea de Ràdio ens trobàvem gent que venia a aquesta manifestació en defensa de l'educació pública, i bueno, pues és que ja és això, però és que ara mateix als carrers cada dia pues està la gent sortint.
I els palaus, els jaioflautes, lo peten.
Sí, sí, hem anat al Palau.
Ahir també hi havia la Mani Trans, Mari Cabolla,
que
també... També un altre partent de lluita. Vull
dir
que també un record també per aquest col·lectiu que ahir es va mobilitzar.
Ahí està. I ara que deies les lleveflautes, he vist en teletip de la gent de la directa, bueno, que ara van bastant actualitzant la informació, que sembla que va haver càrregues i tot ahir en la...
Sí, va haver càrregues i va haver una persona...
I un parell de lipotímies.
Sí, que van patir més que res per l'ansietat de l'actuació policial, com no sempre, proporcionada, no? Segons ell.
Però com que faran vaga alguns el dia 14, no? Això diuen.
Sí.
Però bueno, això sí, ja ho parlarem.
Al lado del pueblo.
Què faran? Porres bajades?
O... Algo así. No sé, bueno, anava a fer un xiste lleig, però no el fan. Què més? Anava a dir... Bueno, abans de posar una cançoneta, si jo volia comentar... Bueno, recordem, és veritat, la trucada que hem tingut abans, la companya Txell, la mostra de cinema àrab, 6a edició, més que interessant. I ja que...
La indígena.
També, exacte, que hem posat la cunya, que són currades, que la gent ha de fer cunyes, que això està molt bé, i ens agrada que ens les envien, que aquí les punxem. Doncs sí, la mostra de cinema àrab, que ha coincidit ara amb la fi de la Festa del Cordero. I arran d'això ho comento perquè la nostra companya Mahara, que ha emprès el vol...
La nostra connexió africana.
Que torna a estar allà de corresponsal en Senegal, i haurà aterrat aquestes hores segur. Doncs ens enviava una molt interessant convocatòria i activitat, i jo no puc evitar anunciar-la. El títol és també el miràs a Nova, allà a Plaça Catalunya número 9, quart segona, com jo, quart segona, mira. L'opció ecologista i saludable de l'islam i el consum halal. Una xerrada que es farà això el dia 8, que és el dijous, a les 7 de la tarda.
I què diu el text?
Bueno, si vols ho relleixo. Estem acostumats a sentir tot tipus d'opinions sobre l'islam i els musulmans, però poques vegades aquests discursos s'associen al medi ambient, la salut i la nutrició. Aquesta sessió vol aprofundir en el ric i ampli llegat de l'islam relacionat amb aquestes qüestions de la map d'Abdel Yatif Bilal Ibn Samar, també conegut com a Didac La Garriga, fundador d'Ouzebab i actual president de l'associació de consumidors Vida Halal. Pues sí, la veritat és que és més que interessant. L'agenda Ouzebab és un col·lectiu, bueno, pues, que han treballat de forma autogestionada.
És una editorial, no?
De
també,
fa molt
no?
temps per, entre altres coses, pues, traduir i portar llibres i textos interessants que reflexionen sobre l'islam i el món àrab, i que han estat amb dificultats, però sembla que podran mantenir-se. usebab.org, amb dos os. I res, pues, bueno, curiós, no? Jo crec que pot ser interessant, i per desmentir mites, etc.
Home, que ni que sigui per història, aquí qui va ensenyar a conrear els camps van ser els àrabs. O sigui que...
Entre altres coses. Aquí es va quedar pendent aquella... Te recordes, no?, que havíem de portar aquí l'autor de...
La mística de islamo-anarquista.
L'islam i l'anarquisme. Algú potser ho recuperarem algun dia. Potser. Però bueno, aquí veig que hi ha un enllaç, pues, a informació més concreta sobre aquesta temàtica a la web de vidahalal.com. Pues bueno, realment, pues, bueno, pot ser segur interessant. Doncs si us sembla, jo us anava a dir volia posar una cançoneta d'un personatge que vam poder veure ahir de nou, i que de fet només l'hem estrenat aquest disc que ens va passar amb Per Rocker, i ja que tenim un sencer il·lustre aquí, doncs posarem aquest cantautor, plastautor, que ara també s'encén il·lustre d'adopció, tot i que és originari del Poble Nou, i que estarà tocant en el barri. Jo no sé si el dissabte, de nou a Sants, al Cotton Club, correcte? No sé si coneixes aquesta sala.
Pues no la conec.
Ara podrem donar una mica més d'informació. I que ahir va estar...
Vaig emigrar fa temps. Vaig.
Doncs mira, una ocasió potser encara coincidirà i tot amb la vostra presentació. Podreu...
Es pot empalmar, no?
Digues. Segur. Empalmar ens agrada, els Mazares. Doncs, bueno, el tindreu allà al Cotton Club, busqueu allà per rocker.com, i nosaltres el vam poder veure i disfrutar allà a la Buda Baicarca, a la Buda Riera. Sempre un mèrit impressionant.
Una nit completa, no?
Tot afònic, sí.
Em sembla que d'aquí dues setmanes abans del proper programa també hi haurà una nit completa.
Digue-ho.
Amb un concert d'Indústries Orsini a la Riera, a la Podria de la Riera, uh-huh. I després la culminació d'una jornada sobre antropologia i conflicte social, o conflicte urbà,
hòstia,
que estan fent també la... a l'UB del Raval.
O sigui, primer el concert i després la jornada.
No, la combinació.
No és bo, barrejar.
Sí. No, ja.
Els majares no ho fem mai.
En Palma sí, barrejar no.
A veure, els Orsini, quin dia?
Dia 10.
Dia 10, a la Bodega Vallcarca, no? Riera.
Sí.
Bueno, ahir vam veure Les Incerteses, també. L'Oliveta, també. Et va agradar?
Molt bé.
Molt bonic, Les Incerteses. Hi ha l'Enric Casasses. Incerteses, sí. Que qui no les hagi pot veure, també vam tenir aquí en aquest programa fent versió radiofònica. Un espectacle complet, molt maco, però que mola veure-la en
directe. Sí, en directe, que tenen més espectacle.
Home,
i
tant.
Tenen
posada en escena.
Ah, sí.
Molt maco. Doncs escolta, posarem...
Semblem molt culturals, eh? Sí. Vas aquí.
Doncs posarem a del Perroc, en una altra cançó, vam ficar la del pub, és
el
lloc màgic, però ficarem una altra, la de Calipo. A més, així en directe, és de graciós, amb comentaris divertits, de l'últim, que és un concert gravat de l'Helio Gabal. I com que és molt llarga la cançó, mentre es va sonant, aprofitarem per comentar un parell algunes cosetes que queden, que estan aquí uns cartells penjats i que segur que entre tots ho podrem dir, no? Doncs pues vinga, escoltem en Perroquen. Esperem que s'hagi recuperat ja.
Fuera, esos que están ahí fuera, esos, ¿sabes qué pasa? No, es lo que pasa siempre. No quieren pagar entrada porque el concierto se ha acabado. No, yo soy más punky que pijo. Entonces, y yo acepto que todo punky tiene algo de pijo y todo pijo tiene algo de punky. Todo blanco tiene un punto negro, todo negro tiene un punto blanco. Todo lo bueno tiene algo de malo, todo lo malo tiene algo de bueno. Y entonces, con este punto de referencia, podemos continuar viviendo nuestra existencia de una manera llana y tranquila. Y eso yo es lo que os deseo a todos. Y ahora, para finalizar el punto, yo sé... Jesús, dinos algo. Jesús, Alberto. Alberto, déjalos pasar, que no paguen, que tomen copas. El hombre está que quiere pinchar. No, yo sé que él me dejará. El Alberto también nos deja. Vamos a hacer el boicot. Vamos a rebelarnos al sistema. No, porque después, otro día, tendré ganas de tocar aquí y dirá, hombre, perro, ¿qué eres? Eres un follonero. No eres una persona seria. De repente empiezas a dar el follón y la gente quiere tomar copas. Pero si la gente toma copas igualmente. No me jodas que por cuatro que van a entrar se van a esperar. A ver, necesitamos a alguien. No hay nadie fuera esperando, ¿verdad? ¿Sí? ¡Entren, que entren! Muy bien, gracias, habéis venido. Gracias a vosotros cantaremos dos canciones más. Pero ojo, lo primero que tenéis que hacer no es quedaros ahí, no. Tenéis que ir a la barra a consumir. Yo estoy aquí para amenizarte esa copita que te vas a pedir para que después te tomes muchas más. Porque eso es el tema de las barras, el tema de los pubs. El pub era un lloc màgic on anava molt sovint perquè sol m'avorria molt i sortia a fotre un club. Esto era la filosofia del tema. Bueno, voy a cantar una canción y después voy a invitar a mi amigo Ni, para que cante una canción no solamente conmigo, sino que yo la cantaré con él, y aparte no solamente la cantaremos los dos, sino que la cantaremos todos, porque hoy es un día importante porque su mujer, su hembra, su compañera, la madre de sus hijos, esa persona tan importante para mí, para mí confusa.
Doncs continuem amb una mica més d'agenda. El cicle de Cinefòrum al Banc Expropiat de Gràcia a les 7, diumenge 4, comença La Sal de la Tierra. I el diumenge 11, Numax presenta, que és un documental molt interessant, que el Becari el va veure fa uns quants mesos, i que exacte, una experiència vívida, i que narra el tancament d'una fàbrica al barri de la Sagrada Família
i com les treballadores s'organitzen al respecte.
I que forma part d'un díptic amb l'altre documental amb 20 anys de diferència.
Ah, exactament.
I molt ideal per temps de vagues, de fet. Doncs ahí.
Ha dado en el huevo, coño. El Ernesto es majara y ha dado en el huevo. Ojo, que Calipo estuvo hablando con él antes de ayer.
I, perdó, diem que el Banc Expropiat està a Travessa Gràcia amb Maradó Desemparats. Important, no? Què més tenim?
Bueno, tenim un altre cicle de documentals al voltant de la gentrificació, que és aquest procés de transformació urbana on un espai està a canvi de classes. Com quan al col·le canviaven de lloc a la classe, doncs més o menys igual, però a altre nivell.
Com quan et fiquen la Filmoteca i altres llocs on abans vivia la gent al mig de...
Coses modernes i guais, abans hi havia droga i prostitució.
Exacte.
I per aquest motiu hi ha Arras del Suelo el dia 30 d'octubre. Dimec. I Via d'Acceso el dia 8 de novembre. A més, amb la presència de Nathalie Mansoux, la directora. Tot això és a RAI, els recursos d'animació intercultural, que es troba al carrer Cardés número
12.
Exacte.
Escolta, dic que potser la del dia 31 es mourà, degut a això que hi ha la jornada de lluita o vaga. Llavors, jo el que recomano...
Que és Halloween.
L'altre, exacte. L'altre sí que totalment segur que es farà aquell dia. Mireu a la web millor, raipenja.org/raiat. I diguem, després ja ho explicarem al segon programa, però també es farà un passe d'Encaixonats, que és un documental sobre la carca més endavant. Molt interessant, del qual aquí vam parlar i jo recomano molt, també.
El mama és...
Aquest dimarts 30 d'octubre a les 7 al casal del barri Pou de la Figuera, Ecologistes en Acció fa una xerrada, debat sobre el futur de l'energia a Catalunya amb participants d'Entesa pel Decreixement, Eurosolar, Oil Crash Observatory i Greenpeace, entre altres.
El cas que té.
Calipo, Calipo, Calipo és, Calipo és, Calipo, Calipo, Calipo. Calipo, 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 calipo.
Bueno, tu, i això, amb això ens anem ja, que ens estem passant de l'hora, fins aquí dues setmanes, amb música en directe, el més segur.
Agraïm a Carles la seva presència i l'esperem quan acabi la trilogia.
I tant.
Al contrari, gràcies a vosaltres per la vostra acollida.
I al Becari també, que ara que així repetit, la tercera se l'ha vencida. I bueno, pues això, majares.contralanda.org. I ja ho sabeu, 31 d'octubre, aquí sintonitzant els dies lliures.
Agència 29.
Calipo es, calipo, calipo. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, un, dos, tres y calipo.
L'assemblea
de Majares
se va
por donde
ha
venido.
Calipo, 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 con ca de calipo. Nuestro amigo Ni, un aplauso para él. Bueno, gracias. No lo he dicho, perdona, no lo he dicho.